Bon dia, són les 8, arrenquem el matí a Ràdio Estel. Ara mateix a Barcelona tenim 8 graus, també a Tarragona, Girona 0 graus, 3 sota 0 a Lleida, a Granollers en tenen 2 de graus positius, i a Olot estan a 4 sota 0, continua fent fred, tornarà a fer sol avui arreu del país. La tramuntana i el mestral bufaran una mica cap a l'Empordà i cap a Tarragona, i això que us he dit val per avui i per a tot el cap de setmana. Avui és divendres 28 de gener.
El matí a Ràdio Estel, amb Pol Marçà.
Com sempre, arrencarem el dia amb tres protagonistes. La primera i la segona comparteixen una cosa. La Covid persistent ha costat arribar a definir amb un nom aquesta malaltia, però ara ja està descrita, està reconeguda. Són persones que s'infecten, que passen la malaltia i que mesos després en mantenen alguns símptomes. Oblits, incapacitat de concentrar-se, fatiga, mal de cap. Avui coneixerem la Sílvia Soler, que és portaveu del col·lectiu d'afectades i afectats per aquesta malaltia, per aquesta Covid persistent, i també a la doctora Lourdes Mateu, que el tracta i l'estudia. És la cap de la unitat de Covid persistent d'adults de l'Hospital Germans Trias i Pujol. Com podem saber si patim aquesta Covid persistent? Quins símptomes dona? A qui ens hem d'adreçar si sospitem que potser ho podem tenir? Un de cada 10 malalts, atenció, un de cada 10 malalts de Covid té Covid persistent, segons el Ministeri de Sanitat. És l'estadística que ens deixa aquesta pandèmia. L'estadística pot ser molt freda. En números absoluts, estem parlant a tot Espanya d'1.200.000 persones o una mica més. Per a moltes, el camí fins a reconèixer el que han tingut realment ha estat un calvari, perquè tot just fa un mes que la malaltia ha estat reconeguda. Molts poden haver-la patit, poden estar-ho fent sense diagnòstic, sense saber que la tenen. Avui en donarem algunes claus amb la Sílvia Soler i amb la doctora Mateu a partir de 8:45 aquí al matí a Ràdio Estel. I encara un tercer protagonista, en René Robert. Potser n'heu sentit o llegit la seva història les últimes hores. Aquest fotògraf suís de 85 anys ha mort de fred, congelat al mig del carrer a París. No en un carreró fosc i qualsevol de la capital francesa, no, sinó en un carrer ben concorregut. Va caure i durant hores ningú va dir-li res. Ningú va preguntar-li què passava. Ningú es va interessar per si tenia algun problema. Fins que hores després, aleshores sí, un sense sostre s'hi va acostar. Eren 6:45 del matí. El fotògraf havia caigut per una ensopegada poc després de les 9 del vespre. 10 hores d'indiferència i d'hipotèrmia que han acabat amb la seva vida. Mort perquè la indiferència i la fredor de les ciutats que hem construït va privar-lo d'un perdoni, que es troba bé. Potser que hi pensem una mica. Va, posem el dia en solfa i comencem amb el temps i amb el trànsit. D'entrada, la previsió meteorològica, com sempre. Jordi Miralles, bon dia.
Hola, Pol, bon dia. Tornem a començar la jornada amb un temps que ve dominat per les baixes temperatures glaçades que ara mateix afecten àmplies zones de l'interior, prelitoral i també punts del Pirineu. Un ambient fred, però cap a migdia temperatures, podríem dir que semblants a les d'ahir o fins i tot una miqueta més altes, màximes entre els 12 i els 16 graus aproximadament. Jornada molt assolellada, amb algunes novetats respecte al temps d'aquests últims dies, sobretot pel que fa a l'Empordà, on bufarà la tramuntana, i també a les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona, on avui bufarà una mica de vent de mestral, més fort que pel delta de l'Ebre. De cara al cap de setmana, tot continua de la mateixa manera. Demà afluixarà aquest vent del nord i del nord-oest, continuarà lluint el sol i les temperatures pugen una mica dissabte, però tornen a baixar a partir de diumenge.
Gràcies, Jordi. Per tant, tindrem un bon cap de setmana, ens haurem d'abrigar, però farà un bon cap de setmana. Sapiguem ara també què us trobareu al volant, si heu agafat el cotxe o si esteu a punt de fer-ho. Anem cap al RAC. Armand Maravalli, bon dia.
Bon dia, doncs de moment comencem un divendres més aviat tranquil pel que fa a la xarxa viària, només amb algun tram de retenció habitual, com ara per la C58. Són 2,5 km des de Montcada fins al nus de la Trinitat, i també tenim densitat a Ripollet en sentit Terrassa per agafar aquests enllaços que, com sempre, van carregats amb la P7 i la C58 en aquest tram de Barberà. També hi ha retencions a Parets del Vallès, són 2 km en sentit Vic, i també per la C55 un parell de quilòmetres en sentit Manresa a l'altura de Castellgalí. Pel que fa a les rondes de Barcelona, Queda retenció sobretot en sentit Llobregat. Són uns 4 quilòmetres a l'altura del Poble Nou per la Ronda Litoral. També densitat a l'altura d'Horta per la B20. I pel que fa a les entrades del Baix Llobregat, sí que podem parlar de situació força tranquil·la, sense retencions. Això és tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Armand. Passen 5 minuts i mig del punt de les 8. Aquests són els titulars d'aquest divendres. Catalunya ja no té pràcticament restriccions per la pandèmia. Des d'avui només tenim tancat l'oci nocturn i el govern espanyol manté l'ús obligatori de la mascareta tant en exteriors com en interiors. La resta de limitacions ja no existeixen. Catalunya podria recuperar, això sí, el passaport Covid quan es reobri l'oci nocturn. Europa autoritza el medicament de Pfizer contra la Covid. El fàrmac, administrat en persones infectades i amb risc de complicacions, evita les formes greus de la malaltia. El president de l'Aragó, Javier Lambán, planta Pere Aragonès i avui no hi haurà reunió entre els presidents per parlar de la candidatura dels Jocs Olímpics d'hivern. Lambán ha suspès la trobada davant les diferències sobre el lideratge que vol exercir Catalunya, que lamenta que no hi hagi reunió perquè volia abordar-hi també qüestions com els fons Next Generation. La Junta Electoral dona 5 dies a Laura Borràs per executar la retirada de l'escó al copaire Pau Juvillà. A més, la Junta adverteix que no obeir la seva ordre pot tenir conseqüències jurídiques. Per ara, Esquerra, Junts i la CUP fan pinya en un comunicat que recolza l'actual decisió del Parlament de mantenir-lo. Espanya haurà de tornar fins a 230 milions d'euros cobrats a partir de l'obligació de declarar els béns i capitals en territori europeu. Europa considera que aquelles multes eren excessives i injustes perquè mai prescrivien. Entre els qui reclamaran els seus diners hi ha la família Pujol. Catalunya ha tancat el 2021 amb l'atur més baix des del 2008. Més de 142.000 persones han trobat feina al llarg de l'any passat, reduint els aturats en un 26%. El govern assegura que les dades avalen que aquest ha estat l'any de la recuperació, tot i que continuen sent milers les famílies a qui no els surten els números. Notícia de fa pocs minuts. Rafa Nadal jugarà diumenge a la final de l'Open d'Austràlia de tennis. Acaba d'imposar-se a la semifinal a Mario Berrettini per 6-3, 6-2, 3-6 i 6-3. Nadal pot convertir-se diumenge en el primer tennista que guanya 21 grans slams. I Adama Traoré tornarà al Barça 7 anys després. El de l'Hospitalet ho farà en qualitat de cedit del Wolverhampton fins a finals de temporada. Està previst que avui arribi a Barcelona i, si tot va bé, dilluns serà presentat oficialment com a nou jugador.
Al matí, a Ràdio Estel, amb Pol Marçà.
Si aquest divendres passeu pel quiosc i compreu el diari o si el consulteu en la seva versió digital, val la pena que us atureu en algunes informacions com aquestes. Educació obligarà a tots els docents a tenir el nivell C2 de català l'any 2024. Olma Giró, bon dia.
Bon dia. Fins ara el títol no era un requisit, sinó que es considerava un mèrit. La decisió l'ha anunciat la secretària de Polítiques Educatives, Núria Mora, en una reunió amb tots els centres. Els docents en actiu també hauran d'acreditar el títol, però se'ls donaria més marge. En la mateixa reunió es va traslladar a les direccions dels centres a no actuar i només informar a inspecció de les peticions que facin les famílies per aplicar el 25% de castellà a les aules. Ho avança Laia Vicenç, al diari Ara.
Barcelona espera recuperar a partir de la primavera les xifres de turistes prèvies a la pandèmia.
L'Observatori del Turisme apunta que durant el 2021 la ciutat va rebre 4 milions i mig de turistes, un 30% menys que abans de la Covid. Des de l'Ajuntament confien que l'aixecament de les restriccions acosti el turisme a les xifres de l'any 2019. Ho podem llegir a diversos mitjans.
Les universitats acceleren la revisió dels seus plans contra el masclisme.
Arran de la denúncia de 25 professores víctimes d'assetjament i violència masclista en els campus universitaris, la Conselleria d'Igualtat i Feminismes i la d'Universitats ha preparat un protocol que ha de servir de guia als rectorats. Ho explica Montse Baraza, al Periódico.
Les notícies del matí a Ràdio Estel.
Ara ho destacàvem, des d'aquesta mitjanit a Catalunya ja no hi ha restriccions per contenir la Covid, exceptuant el tancament de l'oci nocturn i també l'ús obligatori de la mascareta decretat pel govern espanyol. S'aixequen, per tant, les restriccions quan Catalunya ha superat els 2 milions de casos de Covid-19 des de l'inici de la pandèmia. Anna Closa, bon dia.
Bon dia. L'ús del certificat Covid ja no és necessari per accedir a bars i restaurants, gimnasos o residències. També desapareixen les restriccions d'aforament. Salut ha notificat més de 34.000 casos positius en les últimes hores. Avui hi ha 27 crítics menys a les unitats de cures intensives i el departament ha notificat 51 defuncions.
Els catalans de 18 a 29 anys ja poden demanar hora per la tercera dosi de la vacuna contra la Covid. Fins ara, la immensa majoria dels joves no ho podien fer, perquè no feia 8 mesos des que s'havien posat la segona dosi, ara aquest límit ha baixat i ja poden punxar-se.
Amb el canvi de criteri, les persones que van rebre una dosi de Moderna o Pfizer poden rebre la dosi de reforç al cap de 5 mesos. En el cas de les vacunes d'AstraZeneca o la única dosi de Janssen, n'han de passar 3 per poder rebre ara la dosi de record.
I l'Agència Europea del Medicament ha donat llum verda a la pastilla de Pfizer que tracta la Covid-19. Els estudis indiquen que el tractament amb aquest fàrmac redueix de forma significativa el risc d'hospitalització i de mort en pacients amb patologies prèvies.
L'antiviral de Pfizer és un medicament oral que serveix pel tractament de la Covid en adults que no necessiten oxigen suplementari. Als assajos realitzats, tan sols un 0,8% dels pacients tractats amb aquesta pastilla van haver de ser hospitalitzats en comparació amb el 6,3% dels que van rebre placebo. El medicament s'administra en 2 comprimits diferents i funciona reduint la capacitat que el virus té per multiplicar-se al cos.
Tot i que aquesta setmana s'han diagnosticat menys casos, els hospitals i els CAPs continuen a ple rendiment per la pandèmia i el personal d'infermeria denuncia que són al límit per la precarietat amb què els contracten. El sector protesta contra la sobrecàrrega de treball, els contractes que són precaris i la falta de personal per cobrir baixes.
Aquesta setmana ja han sortit al carrer i es tornaran a manifestar el 10 de febrer per denunciar la situació a l'atenció primària. Denuncien que per culpa de la precarietat laboral els treballadors esgotats no poden agafar la baixa perquè no se'n ressenteixi el servei i lamenten que els polítics no els valoren prou. El portaveu del sindicat d'infermeria SATSE a Catalunya, David Oliver, feia aquesta denúncia a l'Estel migdia.
És que l'estructura global de la sanitat està en perill i això la ciutadania ho ha de saber-ho i per tant nosaltres estem aquí per aixecar aquest crit d'alarma. La situació, doncs, com li deia, hi ha gent que l'1 de gener del 2022 encara signa contractes d'un mes. Quan portem 2 anys de pandèmia, on t'han faltat mans, on t'han faltat cames, on t'ha faltat coneixement, doncs encara l'administració segueix amb aquella història de que sanitat és una despesa i no una inversió.
Amb 98.000 alumnes i més de 8.500 mestres confinats avui a Catalunya, el govern ha decidit ajornar les proves de competències bàsiques de quart d'ESO davant l'evidència que molts alumnes no podrien examinar-se a causa de la Covid.
Les proves s'havien de fer el 9 i 10 de febrer, però la secretària general d'Educació, Patrícia Gomà, ha confirmat l'ajornament per la dificultat derivada per les elevades incidències de casos de Covid a les aules. Per altra banda, les proves de 6è de primària encara no tenen data perquè abans es vol assegurar que es podrà garantir la presència de correctors.
El president de l'Aragó, el socialista Javier Lambán, planta a última hora el president de la Generalitat, Pere Aragonès, i decideix no assistir a la reunió que havien de mantenir avui els dos alts càrrecs a Balaguer. Lambán al·lega que hi ha importants diferències en l'enfocament del projecte de candidatura pels Jocs Olímpics d'hivern. Judit Casellas, bon dia.
Bon dia. Ahir a les 6 de la tarda, la MAP va trucar personalment a Aragonès per dir-li que anul·lava la cita. Una decisió que va agafar a contrapeu al cap del govern català. No s'ho esperava gens perquè els dos equips ja estaven tancant els serrells de la trobada. Segons un comunicat del govern de l'Aragó, han pres la decisió per no fer cap pas enrere en un projecte que beneficiaria tot el territori del Pirineu, mentre que fons de presidència del govern català, consultades per Ràdio Estel, esgrimeixen que no entenen que la trobada s'hagi cancel·lat. Si precisament és perquè les posicions estan tan allunyades, la reunió havia de servir justament per això, per apropar-les. I a més, la candidatura no era l'únic tema que hi havia sobre la taula. També altres aspectes econòmics i socials, com la gestió de la pandèmia. De fet, les dues comunitats feia des de l'època de Carles Puigdemont que no tenien una cimera bilateral.
La Junta Electoral Central dona 5 dies a la presidenta del Parlament, Laura Borràs, per retirar l'escó a Pau Juvillà. El diputat de la CUP va ser condemnat a 6 mesos d'inhabilitació per desobediència per no treure llaços grocs al seu despatx quan era regidor a la Paeria.
La Junta Electoral, per tant, desestima la petició de suspensió cautelar de la condemna, mentre el Tribunal Suprem estudia els recursos que han presentat tant el diputat com el Parlament. L'òrgan electoral no veu contradicció amb la seva decisió perquè diuen que el seu dictamen no és irreversible i el Suprem el pot anul·lar. També avisen a Borràs que si no retira l'escó hi pot haver conseqüències jurídiques.
Davant la nova notificació de la Junta Electoral, Esquerra, Junts i la CUP reivindiquen el dictamen de la cambra que defensa l'escó de Juvillà i reitera la voluntat de mantenir la sobirania del Parlament.
En un comunicat conjunt, les forces independentistes denuncien la intromissió de la Junta Electoral i asseguren que és un òrgan administratiu sense competències per resoldre la qüestió de l'escó del Cupaire.
Catalunya va tancar el 2021 amb la taxa d'atur més baixa des del 2008. També és la comunitat de tot l'Estat on més ha baixat el nombre de persones sense feina. A Espanya, l'atur cau en més de 500.000 de persones.
Segons l'enquesta de la població activa, Catalunya va tancar l'any amb 142.500 persones menys a les llistes de l'atur que el 2020, una quarta part menys. Aquesta és una xifra que no es registrava des del 2008, just abans que esclatés la bombolla immobiliària. Amb aquestes dades, Catalunya és la comunitat de l'Estat on més es redueix l'atur i ja han trobat feina gairebé 3.500.000 de persones.
Des de Pimec, però, demanen prudència i alerten que la situació no és tan bona en comparació a d'altres països europeus. Ho ha dit Sílvia Miró, directora de l'àrea de treball d'aquesta patronal al Tot anirà bé de Ràdio Estel.
Ens ho mirem amb una mirada una mica més prudent, no? És a dir, estem parlant d'una taxa d'atur d'un 10,16%, com bé dèieu, però són dades molt millorables. De fet, estan molt per damunt de la mitjana europea.
La justícia europea ha tombat la norma espanyola que obligava a declarar tot el patrimoni a l'estranger. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea considera que les sancions són desproporcionades i que suposa una restricció a la lliure circulació de capitals a la Unió.
El Tribunal de Luxemburg afirma que les multes lligades a aquesta norma podien dissuadir els residents de l'Estat a invertir en altres països de la Unió Europea. Les multes que s'imposaven eren molt elevades i no prescrivien en el temps. Els jutges consideren que la normativa va més enllà de les mesures impulsades al continent per lluitar contra el frau i que acaba provocant diferència de tracte entre els residents en funció d'on tenen els seus actius.
De fet, arran d'aquesta sentència, Espanya haurà de retornar uns 230 milions d'euros. La família Pujol, per exemple, demanarà a Hisenda el retorn d'1,7 milions.
Els advocats de la família Pujol Ferrusola demanaran a l'agència tributària que els retorni els euros pagats arran de la regularització i repatriació d'uns fons de 4 milions d'euros no declarats que la família tenia un banc d'Andorra el 2014.
I Catalunya ha tancat el 2021 amb 188 víctimes mortals a les carreteres. És un 22% menys que el 2019. La majoria són homes i més de la meitat són col·lectius vulnerables, com motoristes, ciclistes o vianants. Sílvia Muñoz, bon dia.
Bon dia. Ha estat la primera vegada que el Departament d'Interior ha donat dades amb perspectiva de gènere. Tot i que gairebé la meitat dels conductors són dones, el 80% de les víctimes mortals són homes. Pel que fa a les infraccions, les dones excedeixen més la velocitat i tenen sancions de caire més administratiu, mentre que els homes tenen conductes menys segures i de més risc. El conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, ha destacat el biaix de gènere que s'observa en aquest balanç.
També això trenca un mite, no?, que les dones condueixen pitjor. Bé, doncs, les dades no només ho desmenteixen, sinó que són aclaparadores. És en l'home on trobem el risc i la temeritat en la conducció més que en les dones. I, per tant, aquest és un element també a anar explicant.
El que sí que s'ha notat és un augment de la gravetat de les infraccions. Sense donar dades, l'inspector dels Mossos i cap de la Divisió de Trànsit, Andreu González, ha manifestat que noten a la gent més espitosa i han detectat més conductors sense permís, major nombre d'alcoholèmies penals i vehicles que abandonen el lloc de l'accident, entre d'altres.
Gràcies, Sílvia. Els Mossos han detingut un camioner i n'investiguen un altre per discutir-se enmig de l'AP7 i provocar un accident mortal. Els dos conductors van parar els vehicles a l'autopista i un cotxe i un altre camió hi van xocar.
La víctima és el conductor del cotxe que va xocar contra els camions que estaven aturats. Els dos camioners estaven discutint mentre conduïen i van aturar els tràilers enmig de l'autopista, ocupant el voral i part del carril dret de la circulació. Durant la baralla, el camioner detingut va clavar unes tisores a l'abdomen l'abdomen de l'altre conductor. La policia va detenir-lo per un delicte d'homicidi per imprudència greu i per un delicte de danys. Els Mossos d'Esquadra també investiguen la implicació del tercer camioner que va xocar per darrere contra els dos tràilers aparcats al mig de l'autopista.
I l'Audiència de Lleida condemna a 5 anys de presó a un home acusat d'apunyalar-ne un altre fins a 6 vegades. Els fets van passar el 2020 després d'una discussió a Aitona, al Segrià.
La fiscalia demanava 8 anys de presó per un intent d'homicidi. L'acusat també haurà d'indemnitzar la víctima amb 11.000 euros per lesions i 6.000 euros més per les seqüeles de les ferides. Tampoc s'hi podrà acostar a menys de 200 metres i ni s'hi podrà comunicar durant 6 anys.
I la companyia teatral La Cubana torna al Teatre Coliseum a Barcelona amb la comèdia Adeu Arturo. Ho fan després que la pandèmia no els deixés estrenar a Barcelona l'any en què es complia el seu 40è aniversari.
Es tracta d'una obra que gira al voltant d'un enterrament, però amb els elements tan característics de la companyia: l'alegria, la música, el color i la participació del públic.
Al matí a Ràdio Estel. La informació ara i aquí.
Anem amb el repàs de la premsa digital. L'ús del català al mòbil en números vermells per la falta d'assistents de veu que el parlin.
Segons un estudi de Plataforma de la Llengua, més d'1,3 milions de catalans es plantejarien canviar de sistema operatiu per tenir l'assistent de veu del mòbil en català. Pel que fa a la llengua en què tenen configurat el mòbil, les franges d'edat prenen distància. Gairebé un 40% dels catalans majors de 65 anys utilitza el català com a llengua del mòbil, mentre que ho fan només el 24% dels joves. Ho destaca Nació Digital.
I els Mossos d'Esquadra estan buscant un veí de Torroella de Montgrí, al Baix Empordà, que està desaparegut des de fa 5 dies.
No se'n sap res des del dissabte passat, quan va sortir de casa seva en pijama i va dir que tornaria al cap de poca estona. Es diu Xavi, és de complexió normal, té els ulls marrons, el cabell canós i el porta tallat curt. Els Mossos d'Esquadra han difós una fotografia seva per xarxes demanant ajuda per intentar localitzar-lo.
La cantant catalana Rigoberta Bandini a les portes de representar Espanya a Eurovisió.
Aquest dijous Rigoberta ha passat a la final del Benidorm Fest, l'esdeveniment que s'encarrega d'escollir qui representarà Espanya a la 66a edició d'Eurovisió, que tindrà lloc el pròxim mes de maig a Turia, a Itàlia. La final serà aquest dissabte a les 10 de la nit a Televisió Espanyola. Ho podem llegir a la majoria de digitals.
Ja ens apropem al que passa al territori. Els municipis del Vallès Oriental demanen al conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, una reunió urgent per abordar casos recents d'inseguretat.
Fins a 39 municipis de la comarca es volen reunir amb el conseller Elena per les concentracions massives de cotxes, curses il·legals i botellots als polígons durant el confinament nocturn. La proposta de moció es justifica davant la manca de resposta per part de la Conselleria d'Interior a la petició feta al setembre per correu electrònic per celebrar el Comitè de Seguretat i posteriors contactes telefònics. Ho informa el 9-9.
Desarticulada una organització criminal dedicada a la producció massiva de marihuana a Tarragona.
L'operació ha permès la detenció de 15 persones, una d'elles a França, així com la intervenció de gairebé 19.000 plantes de marihuana, 14.500 euros en metàl·lic i una quantitat indeterminada de diners en moneda estrangera. La quantitat de droga hauria pogut aconseguir 4 milions i mig d'euros al mercat il·legal. Ho llegim al diari Més.
I Girona va matricular més de 800 motos durant el 2021. És la xifra més alta dels últims 10 anys.
Amb poc més de 100.000 habitants, l'any passat es van matricular 804 motos a Girona. Feia més de 10 anys que no s'havia arribat a aquesta xifra. Des del sector de dues rodes auguren que amb una previsió de creixement d'un 5,5% del PIB, segur que el 2022 serà millor. Ho publica el diari de Girona.
A Andorra, els incidents amb gossos perillosos disminueixen un 37% el 2021.
Els percentatges segueixen una tendència a la baixa durant els últims anys, en què la major part dels atestats giren al voltant de la manca de morrió i les assegurances que no es troben en vigor. L'any passat, els agents van arribar a fer fins a 1.350 actuacions, donant resposta posta més de 2.500 trucades. Ho llegim al periòdic d'Andorra.
Al matí a Ràdio Estel. Tot el matí amb tu.
Vai, anem amb els esports. Notícia d'aquest matí: Rafa Nadal classificat per la final de l'Open d'Austràlia després de superar en 4 sets a l'italià Mario Berrettini. Diumenge Nadal es pot convertir en el primer tenista que guanya 21 grans slams. Xavi Toscano, bon dia.
Bon dia. El tenista balear ha començat escombrant el seu rival i en menys d'una hora ja li ha guanyat els dos primers sets, 6-3 i 6-2. Berrettini s'ha posat les piles i s'ha adjudicat el tercer set per 3-6 i en el quart Nadal ha tornat a guanyar 6-3. Amb 35 anys, Rafa Nadal és el tenista de més edat en arribar a la final australiana i si la guanya es convertirà en el tenista amb més títols grans slams de la història. Ara en té 20, empatat amb Roger Federer i Novak Djokovic. L'altre finalista el coneixerem aquest matí i sortirà de l'enfrontament entre Stefanos Tsitsipas i Daniil Medvedev, que començarà a 2:15.
En ser d'una Sèrbia, aquí no li queden ungles a les mans. El Barça reforça i tanca el fitxatge de l'exjugador del filial Adama Traoré. De 26 anys, dilluns, es farà la presentació oficial.
Adama Traoré tornarà al Camp Nou 7 anys després de marxar-hi i arriba cedit pel Wolverhampton gràcies a una operació que permet al club blaugrana no sobrepassar el límit salarial. El català de 26 anys arriba a l'equip per fer front a les baixes en atac i com a possible substitut de Dembélé, que encara a dia d'avui no ha comunicat al club la seva decisió de si renova o no. Adama arriba avui a Barcelona i si tot va bé dilluns serà presentat oficialment com a nou jugador. Traoré ja sap que és jugar al Camp Nou, va arribar a la Masia amb 8 anys i va debutar amb el primer equip del Barça quan en tenia 17, amb Tata Martino d'entrenador.
Mentrestant, el club segueix negociant diverses propostes de patrocini, entre elles la de Spotify.
Segons va explicar a Catalunya Ràdio, la plataforma musical no només estaria interessada en el patrocini, sinó també en posar nom a l'estadi. La cor rondaria els 60 o 65 milions d'euros.
El Barça de bàsquet es retroba amb la victòria a l'Eurolliga després de guanyar l'Asvel de Lió per 84-71.
Amb aquesta victòria, els blaugranes es mantenen a la zona alta de la classificació europea. Els de Saras han dominat el partit des de l'inici, arribant al descans 15 punts per sobre del seu rival. La segona part ha seguit en la mateixa dinàmica, amb un Dante Exum estel·lar que ha encadenat 7 punts. Finalment, els blaugranes han superat l'Asvel per 13 punts en una còmoda victòria que, per cert, ha presenciat des de la grada del Palau Blaugrana Pep Guardiola. Aquest era el primer dels tres partits d'Eurolliga que el Barça jugarà al Palau. La setmana que ve rebrà la visita del Milà i el Panathinaikos. Encara en bàsquet, aquesta nit la penya visita la pista del Fuentlabrada a 8:45 del vespre. Si guanyen, els verdinegres serien entre els quatre millors de la primera volta i, per tant, serien caps de sèrie en el sorteig de la Copa del Rei que es fa dilluns.
En l'europeu d'handbol, avui la selecció espanyola s'enfronta a Dinamarca amb l'objectiu d'aconseguir el bitllet a la final.
Dinamarca, que és l'actual campiona del món, va perdre per la mínima davant França i s'ha classificat com a segona de grup. Els espanyols competeixen per sisena vegada consecutiva a les finals d'un europeu d'handbol. L'última vegada que els dos equips es van trobar va ser als Jocs Olímpics de Tòquio, aquest passat estiu, en victòria de Dinamarca per 23-26.
I en esports de muntanya, el banyolí Oriol Cardona ha guanyat la categoria d'esprint a la Copa del Món.
Cardona ha estat el més fort en l'esprint d'esquí de muntanya en una prova puntuable per a la Copa del Món, que es disputa a l'estació de Morguin a Suïssa. El català ha completat el circuit 4 segons per sobre del seu rival, Arnaud Leita, un esquiador local.
Si busques l'alternativa, no ho dubtis. Al matí a Ràdio Estel.
Anava a dir, com sempre, música per arribar al punt de 8:45, però vaja, més que música, vull un himne. We can't go on pretending day by day. Tampoc cal dir-ne gaire cosa, només quedeu-vos amb aquesta dada. Fa 37 anys que es va gravar aquesta cançó. 37 anys. Bob Dylan, Ray Charles, Paul Simon, Bruce Springsteen, Kenny Rogers, Cyndi Lauper, Stevie Wonder... Els que no són bombers no n'han entès res del que he dit, però eren gent que movien masses. We are the world.
Ràdio Estel, amb Pol Marçà.
Bon dia, són 8:45 del matí, avui és divendres 28 de gener. Avui farem tertúlia amb el Josep Maria Martí Rigau, amb en Lluís Foix i amb el Manuel Milian Mestre, com sempre, a partir del punt de les 9 del matí. Abans, avui volem parlar una bona estona de la Covid persistent. Ha costat molt arribar a definir amb un nom aquesta malaltia. Ara ja està descrita, està reconeguda, identificada. Les persones que s'infecten passen la malaltia. A vegades, després, mesos després, mantenen alguns dels símptomes. Oblits, incapacitat per concentrar-se, fatiga, mal de cap i molts d'altres. Avui coneixerem la Sílvia Soler, que és la portaveu del col·lectiu d'afectades i afectats per aquesta malaltia, i també la doctora Lourdes Mateu, que el tracta i l'estudia com a cap de la unitat de Covid persistent d'adults de l'Hospital Germans Trias i Pujol. Com podem saber si patim la Covid persistent? Quins símptomes dona la llista? Penseu que pot arribar a superar els 200, com a mínim. Això és el que se'n deia avui. En traurem algun detall més de en què s'ha concretat aquesta malaltia. I, sobretot, una es pregunta: i si sospito que potser tinc Covid persistent, a qui m'he d'adreçar? Com puc acabar en alguna unitat com aquesta del Hospital Germans Trias i Pujol? Penseu que, segons dades del Ministeri de Sanitat, un de cada 10 malalts infectats per la Covid acaben tenint la Covid persistent. Aquests percentatges a vegades són molt freds o costen de situar. En números absoluts, penseu que a Espanya estem parlant de més d'un milió 200.000 persones, més d'un milió 200.000 persones amb Covid persistent. Per moltes d'elles, el camí fins a reconèixer el que han tingut ha estat un calvari. Anava a dir-ho d'una altra manera, però ha estat un calvari, perquè tot just fa un mes, penseu, que aquesta malaltia finalment ha estat reconeguda. La coneixíem, sabíem que hi era, els metges l'estaven tractant, calia un estudi que ho avalés tot plegat, finalment això ha acabat arribant. Però molts poden haver-la patit i poden estar-ho fent encara sense un diagnòstic, sense saber què tenen i preguntant-se com pot ser que faci tants mesos que van passar la malaltia, o potser ni tan sols, i donin ara importància i record, i que resulti que allò que els està passant ara, que es lleven cada dia cansats, que acostumen a tenir mal de cap, que se'ls obliden les coses o que es cansen com no els passava abans, potser està vinculat amb una Covid persistent. Avui en parlarem amb la Sílvia Soler i amb la doctora Mateu, d'aquí a 4 minuts mal comptats en directe al matí a Ràdio Estel. Va, que avui és divendres i aquests són els titulars més destacats del dia. Catalunya ja no té pràcticament restriccions per la pandèmia. Des d'avui només tenim tancat l'oci nocturn i el govern espanyol manté l'ús obligatori de la mascareta tant en exteriors com en interiors. La resta de limitacions ja no existeixen. Catalunya, això sí, podria recuperar el passaport Covid quan es reobri l'oci nocturn. Europa autoritza el medicament de Pfizer contra la Covid. El fàrmac, administrat en persones infectades i amb risc de complicacions, evita acabar a l'hospital i formes greus de la malaltia. El president de l'Aragó, Javier Lambán, planta Pere Aragonès i avui no hi haurà reunió, la que estava prevista entre presidents per parlar de la candidatura dels Jocs Olímpics d'hivern. Lambán ha suspès la trobada davant les diferències sobre el lideratge que Catalunya vol exercir. Una Catalunya que lamenta que no hi hagi aquesta reunió perquè s'hi volia abordar també qüestions com els fons Next Generation. La Junta Electoral dona 5 dies a Laura Borràs per executar la retirada de l'escó al copaire Pau Juvillà. A més, la Junta adverteix que no obeir la seva ordre pot tenir conseqüències jurídiques. Per ara, Esquerra, Junts i la CUP fan pinya en un comunicat que recolza la decisió del Parlament de mantenir-lo. Espanya haurà de tornar fins a 230 milions d'euros cobrats a partir de l'obligació de declarar els béns i capitals en territori europeu. Europa considera que les multes que es posaven eren excessives i injustes, entre altres coses perquè mai prescrivien. Entre els qui reclamaran els seus diners hi ha la família Pujol. Catalunya ha tancat el 2021 amb l'atur més baix des del 2008. Més de 142.000 persones han trobat feina al llarg de l'any passat, reduint els aturats en un 26%. El govern parla assegurant que les dades avalen que aquest estany ha estat l'any de la recuperació, tot i que continuen sent milers les famílies a qui no els surten els números. Rafa Nadal jugarà diumenge a la final de l'Open d'Austràlia. Acaba d'imposar-se a la semifinal a Mario Berrettini per 6-3, 6-2, 3-6 i 6-3. Nadal pot convertir-se diumenge en el primer tenista que guanya 21 Grand Slams. El Barça d'Adama Traoré torna 7 anys després. Està previst que el de l'Hospitalet arribi avui a Barcelona i, si tot va bé, dilluns serà presentat en qualitat de cedit com a nou jugador del Barça. I tancarem, com sempre, els titulars d'aquesta hora amb el temps i amb el trànsit. Busquem la previsió meteorològica per avui, però també, evidentment, pel cap de setmana, amb el Jordi Miralles. Jordi, bon dia.
Hola, bon dia. Continuem amb aquesta tònica de temps anticiclònic, tot i que amb algunes variacions respecte al temps d'aquests últims dies, en forma de vent, perquè avui la tramuntana ho farà al nord de la Costa Brava i també ho farà el vent de mestral a les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona, sobretot cap a l'Ebre, on serà de moderada forta, al igual que el Pirineu més oriental, el de Girona. A la resta, hem de continuar parlant de sol a tot Catalunya. Les boirines desapareixeran ràpidament i les temperatures no experimentaran canvis importants. Ara fa un fred ben viu a les comarques de l'interior, del Pirineu, del prelitoral, i les temperatures diurnes, com les deia, entre els 12 i els 16 graus aproximadament. Res no canviarà de cara al cap de setmana. Petites variacions, unes temperatures un pèl més altes demà dissabte, les màximes, per baixar altra vegada a partir de diumenge. Demà la tramuntana i el mestral bufaran a primeres hores del matí, però desapareixeran ràpidament.
Gràcies, Jordi. Per saber com se circula la xarxa viària catalana, tornem cap al RAC i actualitzem la situació amb l'Armand Maravalla. Bon dia.
Bon dia. Doncs aquesta hora ja millora força la situació pel que fa a la xarxa viària, però encara queda un punt important de congestió, que és la Ronda Litoral, on hi ha hagut un altre accident en sentit Llobregat, al mateix punt que fa una hora, a l'altura del Poble Nou. Tenim un carril tallat en aquest punt de just passada la sortida 24, i això està provocant uns 3 quilòmetres de congestió des del Fòrum fins al Poble Nou. Per tant, hi ha cua per una esteneta en aquest punt de la Ronda Litoral. També per la Ronda de Dalt, ara queden uns 3 quilòmetres de retenció entre Vallcarca i Sarrià, també en sentit Llobregat, i pel que fa a la resta de vies només queda un tram més carregat per la C58 per entrar al nus de la Trinitat, i també a la P7, que porta retencions de 2 quilòmetres a Barberà, com sempre, en sentit Girona. Pel que fa a la resta de vies també podem parlar ja de trànsit fluid. Això és tot des del RAC. Bon dia.
Bon dia, Armand. Passen 8 minuts del punt de 8:45 del matí. Pausa per la publicitat, com sempre, cap a aquesta hora, i en tornar a Sílvia Soler, portaveu del col·lectiu d'afectades i afectats per aquesta malaltia, la Covid persistent, i la doctora Lourdes Mateu, que és la cap de la unitat de Covid persistent en adults de l'Hospital Germans Trias i Pujol, en directe al matí a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Estel Migdia, ens pots escoltar de 2 a 3 de la tarda, de dilluns a divendres, a Ràdio Estel. Tot un equip preparat per informar-te. Això és un informatiu amb anàlisi de l'actualitat, amb entrevistes als protagonistes, política, esports, cultura. Això és un informatiu jove, dinàmic i diferent. Això és Estel Migdia.
Els professionals en futur es formen a Blanquerna. Acompanya el teu fill a les sessions informatives i descobriu els graus universitaris en comunicació, relacions internacionals, psicologia, educació, esport i salut. Parla amb els professors, coneix les instal·lacions i pregunta. Dijous 3 a les 6 de la tarda a Blanquerna. Universitat Ramon Llull.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8 i mitja del matí fins a 8 i mitja del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Els dissabtes després dels Sons de la Terra, empapat de la millor música en català, castellà, basc, gallec, aragonès i molt més a Ràdio Estel. A les 9 del matí, recorregut musical peninsular amb parades als millors temes i artistes. Dicen que tienes veneno en la piel. Recorda-ho, el teu viatge rítmic per la península els dissabtes a les 9 del matí a Ràdio Estel. I quien te toca
se queda con él. A la pujada de gener li restem l'IVA, que ja està bé. Divendres 28 i dissabte 29 de gener a Caprabo, per una compra mínima de 30 euros, et tornem tot l'IVA de la teva compra amb vals de descompte. I també a capravoacasa.com. Més informació a capravo.com/promocions. Capravo, així de bo.
L'actualitat que vols seguir. La informació que t'interessa a Ràdio Estel. Busca'ns a Twitter com a Almatí Estel i Info R Estel. Actualitza't a les nostres xarxes i tinga-ho tot clar.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
D'aquí a 18 minuts arribarem al punt de les 9 del matí. El Ministeri de Sanitat reconeix ara, amb xifres oficials, que més d'un 1.200.000 persones a tot Espanya pateixen la Covid persistent. Això vol dir, buscant l'estadística, que un 10% de les persones que contrauen la malaltia, que s'infecten amb el coronavirus i tenen la Covid-19, acaben tenint símptomes que s'allarguen en el temps i que acaben tenint una afectació directa en el dia a dia d'aquestes persones. La veritat és que el recorregut fins a arribar a, u, el reconeixement d'aquesta malaltia amb un nom, amb un cognom, a inscriure-la, a determinar quina simptomatologia presenta, ha estat llarg, tot i que pel camí, doncs, evidentment, els metges ho anaven tractant i ja anaven veient que alguna cosa passava, però també és veritat que tot aquest trajecte ha estat un autèntic viacrucis per a moltes de les persones que patien aquesta situació, que no entenien per què, per exemple, en el seu dia van perdre l'olfacte i no hi havia manera que aquell olfacte tornés, o per què aquells maldecaps que van associar amb la Covid es mantenien i es mantenien, o pitjor encara, que potser acabaven desapareixent i al cap d'un temps tornaven i es quedaven allà estacats. Doncs tot això finalment s'ha aconseguit reconèixer, s'ha aconseguit de posar-li un nom i fins i tot aquests darrers dies ha aparegut aquesta xifra, aquesta quantificació a partir dels estudis que s'han fet, i el Ministeri de Sanitat reconeix aquests informes que parlarien al voltant d'un 10% dels contagiats acaben tenint aquesta Covid persistent. Avui teníem ganes de parlar-ne, d'explicar què és, d'explicar què significa tenir-la, de com s'està tractant i de què s'hauria de fer en aquests moments, i un cop ja està tot posat damunt de la taula, per poder donar l'atenció que les persones que tenen aquesta Covid persistent diagnosticada puguin rebre. Per fer-ho, aquest matí ens acompanyen la Sílvia Soler, té la Covid persistent, i a més és la portaveu del col·lectiu d'afectades i afectats per aquesta malaltia. Senyora Soler, com estem? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
I ens acompanya també la Lourdes Mateu, la doctora Mateu, que és la cap de la unitat de Covid persistent en adults de l'Hospital Germans Trias i Pujol. Doctora Mateu, com estem? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Gràcies a totes dues per acompanyar-nos aquest matí. Senyora Soler, com es troba? Com estem?
Doncs encara amb el persistent, convivint i adaptant-me al persistent aquest que fa ja 22 mesos que dura.
22 mesos convivint amb la Covid.
Bueno, vivint amb els símptomes persistents, que no és el mateix que viure amb la infecció, però és una mica similar. Quan tens els brots, és una mica similar.
Què és viure amb Covid persistent? En el seu cas, com a mínim, no?
És viure sense olfacte i sense gust, amb aquesta difonia, amb una desregulació del sistema intestinal i també una desregulació de la temperatura i amb dolors articulars i neuropàtics. La desregulació de la temperatura és viure permanentment amb un fred intens, que dic el fred de la mort, perquè amb conjuntivitis és viure amb moltes coses encara que queden.
Clar, el teu contagi amb coronavirus quan es produeix? És pràcticament primera onada?
Sí, és primera onada, el març del 2020, cap al 16 de març.
Cap al 16 de març, per tant, al principi de l'arribada de la pandèmia, quan poca cosa se'n coneixia, no?, del que era aquella malaltia.
Sí.
Amb la malaltia, és a dir, allò que et diuen, escolta'm, tens la Covid, quins símptomes vas tenir i quant de temps et va durar?
Jo amb la malaltia vaig estar gairebé tot el mes d'abril i mig maig, que no em recuperava. Vaig estar amb diarrea, amb febre, 30 dies a 38 i mig, diarrees, erupcions a la pell, aftes a la boca, sense gust i olfacte, dolors musculars...
És a dir, va ser una Covid, en aquest sentit, complicada.
Sí, moderada, que en diríem, una pneumònia en un pulmó. Diríem que estic entre els lleus moderats, diríem que moderada. Però en aquell moment, doncs, s'atenien a totes les persones que podien i que havien o que tenien lloc a l'hospital i a les persones molt greus, és a dir...
Això estem parlant, per tant, que hi ha aquest moment en què ja es produeix la infecció, finals del mes de març, tot el mes de març, el mes d'abril, una part del mes de maig. Hi ha un moment en què... la situació millora una mica? És a dir, que tu pots dir, doncs, mira, sembla que ja està, que finalment això ja ho he passat.
Millora una mica una setmana, al mes de juny, millora una mica, però no torno mai a ser la persona que era abans de la Covid. Això està per descomptat.
I a partir d'aquell moment, aquesta simptomatologia que descrius quan jo començava amb aquesta conversa, no?, i preguntava què implica tenir la Covid persistent, i has explicat una mica la simptomatologia que tens, a partir d'aquell moment, tu comences a tenir tots aquests símptomes d'una manera continuada? Són símptomes que van i que venen?
Són símptomes que venen per brots i en alguns casos, a partir del setembre, tinc altres símptomes. M'apareixen els acúfans, la hiperacúsia... I que són també símptomes bastant limitants, perquè viure amb els acúfans tot el dia o amb la hiperacúsia al carrer, doncs hi ha moltes coses, els sorolls molt grans em provoquen això, molt mal a les orelles, a les oïdes, i són símptomes que apareixen els dolors articulars, que no hi eren, és a dir, van apareixent altres símptomes que no existien.
Tu en tot moment tens clar que això té una relació directa amb la infecció de Covid?
Sí, des del primer moment que comencem, unes quantes persones que ens trobem per xarxes a pensar que la malaltia dura més de 15 dies i ens trobem, sabem que hi ha alguna cosa que no funciona perquè nosaltres no deixem de tenir, diguéssim, deixem de tenir la infecció activa, però ens passa alguna cosa que fa que no ens trobem bé.
Clar, aquells moments són moments que són també molt complicats pel sistema sanitari. Vosaltres, quan aneu anant al metge a dir que us passa això, què és el que us diuen?
Bé, en els primers mesos, després de la infecció i després de la primera onada, tot va ser un caos, és a dir, un caos perquè la sanitat no tenia espai per nosaltres, perquè la malaltia no es coneixia, perquè l'empatia d'alguns metges i metgesses era infecta, com ens tractaven o com tractaven a persones del col·lectiu, i tot plegat, és a dir, ens sentíem rebutjats i desplaçats de la sanitat pública. És així com ens sentíem i és així com ho vam transmetre en els nostres manifestos.
Què fa que això canviï? O sigui, en quin moment o a partir de què veieu que finalment sí, que quan aneu al metge algú diu, bueno, doncs mirem què és el que està passant i això com ho podem gestionar?
Bé, les coses canvien quan en un fax, en un preguntes freqüents, sí, apareix el doctor Clotet i parla de la unitat de Covid persistent a Can Ruti. És a dir, veiem una porta oberta a poder... Almenys sabem que hi ha algú en aquest món de la sanitat i de la recerca que pensa que la Covid persistent és un fet, no? I en aquell moment veiem una finestra oberta i un alè d'esperança a tot el col·lectiu, no? Que diu hi ha algú que diu que ens entén i diu que tenim la Covid persistent o que, si més no, l'està estudiant.
La Sílvia Soler fa referència a aquesta unitat de Covid persistent d'adults a l'Hospital Germans Trias i Pujol a través d'aquesta Fundació de la Lluita contra la Sida. Qui n'està al capdavant és la doctora Lourdes Mateu. Doctora, com estem?
Bé.
Bé.
Estic portant aquesta sisena onada.
Portant aquesta sisena onada. Quantes persones teniu ara mateix a la unitat? Crec que són més d'un centenar.
A la unitat hem visitat ja més de 600 persones i encara tenim una llista d'espera que estem intentant solventar en aquests propers mesos.
Clar. Deia la Sílvia que veuen un raig d'esperança, no?, quan el doctor Bonaventura Clotet parla de la vostra unitat. Vosaltres, en quin moment d'aquesta pandèmia, en quin moment veieu clar que cal una unitat com aquesta? Perquè potser en aquell moment encara no tenia nom, però ja veieu que això que ara en diem Covid persistent existia.
Sí, just quan baixava la primera onada, a finals de maig, principis de juny, que vam començar a veure pacients a les consultes que havien fet una Covid, que era lleu moderada, i molts pacients no havien requerit ingrés, però persistien en símptomes. Arrel de l'entrevista del doctor Clotet i també arrel d'una entrevista que ens vam fer al diari, ara vam començar a rebre molts missatges de pacients que tenien símptomes i ens vam adonar que no s'ho podien inventar. I és a partir d'aquí quan vam decidir que ens havíem de posar a treballar, a fer recerca per veure què estava passant a tots aquests pacients.
Ara ja sí, ara ja podem dir que la Covid persistent existeix com a malaltia, no? Té aquest nom, crec que en anglès en diuen long Covid, no?, si no m'equivoco.
Sí, sí, la última definició que va fer l'OMS el 6 d'octubre de l'any passat, el 2021, parla de condició post-Covid-19. Ha tingut, no?, des de l'inici, des de maig el 2020 ha rebut molts noms. Ha rebut molts noms i no ha tingut una definició, que ha estat un problema, perquè parlàvem, els metges científics parlàvem probablement de coses diferents, de pacients que havien tingut seqüeles d'una Covid greu, i els juntàvem amb aquests pacients que, tot i tenir una Covid inicial no greu, continuaven en sintomatologia.
Clar, d'entrada, segurament una de les coses, com a mi, aquests dies, quan anava intentant buscar una mica d'informació per poder parlar amb vosaltres d'aquesta qüestió, hem perdut una de les dues trucades i no sé si és la Sílvia.
La Sílvia, crec.
Hem perdut la Sílvia, d'acord, doctora. Doncs segueixo amb vostè i recuperem la Sílvia, que també li volia fer algunes preguntes més. El que li deia és que una de les coses que a mi, com a mínim, vist des de fora, sorprenia, és que aquesta Covid persistent l'estigueu detectant en persones que no han tingut una malaltia especialment greu.
Sí, sí, la major part, més del 80% dels pacients, no han requerit ingrés.
Clar.
No ens requerit ingrés.
Aleshores, suposo que també és una, en aquest sentit, suposo que és una malaltia que també deu costar una mica més de diagnosticar, en el sentit que no sé si les persones que la pateixen, si no han tingut una Covid molt greu, quan comencen a tenir aquesta simptomatologia que es manté en el temps i que potser els ha canviat, potser no ho associen immediatament a que això té a veure amb la Covid, no?
Està molt relacionat. Hi ha un abans i un després d'haver patit, no? la infecció aguda. Passen de tenir una vida completament activa. Pensem que la major part dels afectats tenen entre 40 i 50 anys, no? En plena vida familiar, en plena vida laboral. Passen de tenir una vida completament activa a no poder ni cuidar dels seus fills. És a dir, els pacients ho relacionen. El que ens costa més als metges és identificar-ho. Per què? Perquè els símptomes són molt heterogènics, no són específics i tampoc fins ara no tenim proves analítiques que ens determinin, no, que aquell pacient té una Covid persistent.
Clar, perquè clar, jo la pregunta vostè em deia que tenen encara una llista d'espera molt llarga, no?, de persones que els agradaria, doncs, que puguin passar per aquí la unitat. Què ha de fer algú que cregui que té Covid persistent avui?
Ha de consultar el seu metge d'atenció primària. Estem treballant... la Covid persistent és una malaltia que primàriament s'hauria de veure atenció primària i estem treballant perquè aquests pacients siguin correctament identificats i crear uns bons circuits des de primària amb relació a l'hospital per fer unes unitats multidisciplinars per poder atendre correctament aquests pacients.
Parlem d'una simptomatologia que és molt variada. Doctora, la Sílvia feia alguna referència a algunes de les coses que li passen amb ella, no? Però vaja, n'hi ha algunes que crec que també són bastant freqüents, per exemple, com la falta de concentració, no? Persones que tenen fins i tot aquesta dificultat per anar a treballar, perquè poden arribar-se a trobar bé físicament, però que veuen que el cap, que el tenen emboirat, vaja, no? Que els costa molt processar coses d'una manera ràpida, que obliden coses que tenen molt clar, que saben o que sabien i que les busquen al caparró i que no hi ha manera de trobar-les, no?
Sí, l'afectació neurològica és molt freqüent, tant amb mal de caps com també amb totes aquestes queixes neurocognitives, dificultat de la concentració, de la planificació. Tenim pacients que no són incapaços de llegir un llibre o inclús de veure una sèrie perquè perden el fil. És bastant limitant i estem treballant amb aquest aspecte. Tenim el doctor Muñoz Moreno, que tenim un programa per una avaluació neuropsicològica i també per fer una rehabilitació neuropsicològica que penso que s'hauria d'extendre a tot el territori.
Estem parlant amb la doctora Lourdes Mateu, que és la cap de la unitat de Covid persistent d'adults de l'Hospital Germans Trias i Pujol, i amb la Sílvia Soler, que és la portaveu del col·lectiu d'afectades i afectats per aquesta malaltia, per aquesta Covid persistent. Sílvia, hi ha un...
Sí.
Parlàvem ara amb la doctora de com ho havien de fer les persones que creuen que poden tenir aquesta Covid persistent i ella explicava el circuit que s'ha de seguir. No sé si vosaltres, a mesura que aquesta malaltia s'ha anat coneixent, La Vanguardia, per exemple, portava en portada, no?, aquestes xifres o aquest reconeixement per part del Ministeri d'aquest 1,2 milions d'espanyols que poden tenir la Covid persistent. No sé si vosaltres també esteu notant a través del vostre col·lectiu que cada vegada hi ha més gent que es posa en contacte amb vosaltres.
Sí, nosaltres n'hem deixat de tenir persones que s'incorporen al col·lectiu des de la primera onada. És a dir, sobretot la primera, segona i tercera onada va ser gent, molta gent, però en cada onada sempre s'ha incorporat gent nova al col·lectiu. Hi ha gent que, a mesura que la Covid persistent s'ha deixat conèixer en els mitjans de comunicació o en els mitjans de premsa, s'ha reconegut en aquest Covid persistent. No sabia el que li passava i s'ha reconegut i són gent que s'ha incorporat en el nostre col·lectiu. No sabem, per exemple, tots els Covids persistents que poden haver-hi en les residències de gent gran que ha superat la Covid, però que no sabem com, en quin moment o com es troben. És a dir, el Covid persistent és una subpandèmia que la Covid-19 ha portat i que caldrà posar-hi molts recursos i molts recursos per atendre'ls i seguim la investigació com estan fent els nostres investigadors.
Clar, pensava quan començàvem aquesta conversa amb el que explicaves, amb aquesta simptomatologia que evidentment té aquesta capacitat, diguem-ne, de no permetre't fer una vida normal, que és molt incapacitant i que també explicava la doctora, des d'un punt de vista laboral, Sílvia, això com ho esteu gestionant i com es poden tramitar baixes laborals per aquesta situació? Us està sent fàcil o ha estat fàcil en aquest camí?
Doncs ha estat un calvari, realment, perquè s'han donat altes injustificades, perquè no hi ha diners per sostenir les baixes mèdiques per Covid persistent. Són baixes que han durat 12-18 mesos i llavors l'Institut Nacional de Seguretat Social ha donat altes indiscriminades. Hi ha gent que està treballant sense poder-ho fer, diguéssim,